Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de les 4 de la tarda, les flors, els llibres compliran, com ja és tradicional, els carrers i les places de tot el país dimarts, el dia de Sant Jordi, i avui, que és divendres, ens ve molt, molt de gust fer un recorregut per tot Catalunya i veure com s'estan preparant les llibreries. Cada ben segur els espera un cap de setmana d'aquells moguts. És per això que comencem aquest recorregut que us volem proposar des de Fabricació Pròpia aquesta tarda, des de Barcelona, per parlar amb una llibreria que dimarts viurà, podríem dir-ho així, el seu primer Sant Jordi. Sí, així és. De fet, la Vanessa Almeida és la propietària de Mora Llibres, que és una llibreria que plena de llibres escrits, us l'heu d'imaginar, plena de llibres escrits exclusivament per dones. Hola, Vanessa, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero todo felicitaros por vuestro primer Sant Jordi, ¿no? Casi, casi, Vanessa, eso es así.
Sí, es nuestro primero Sant Jordi, pero estamos muy ilusionadas.
Claro. Oye, primeras sensaciones de cara a este Sant Jordi del martes. ¿Cómo lo estáis encarando, Vanessa?
Bueno, la verdad es que estamos bastante ilusionadas. Mucho trabajo, ¿no? Tenemos que descubrir un poco cómo funciona, ¿no?, todo. Uh-huh. Entonces, estamos ilusionadas, pero también con un poco de estrés, ¿no?
Un poco de estrés.
Como es la dinámica, la logística, ¿no? Pero estamos ahora full, trabajando sin parar, pero tenemos muchas ganas, ¿no?, de vivirlo del otro lado por la primera vez. Lo vivimos hace mucho como lectoras.
Sí.
Y ahora del otro lado tenemos muchas ganas.
Claro, vamos a explicar un poco, Vanessa, vuestra historia, porque si no me equivoco, vosotros estáis en la Vila de Gràcia, ¿no?, en el número 142 del carrer Ramón y Cajal. Tú eres brasilera, ¿no?, brasileña, y la persona con quien has abierto esta librería, con quien has iniciado este proyecto, claro, sois de allí, entonces déjame decir que hace 17 años que vivís en Barcelona, ¿eso es así o no?
Sí, somos dos brasileñas afincadas en Barcelona hace bastantes años ya.
Sí.
Y nada, teníamos trabajos bastante diferentes y hemos decidido, pues nada, queríamos emprender hace algún tiempo ya. Y nada, hemos estudiado bastante la propuesta y hecho bastante búsquedas, ¿no?, para ver qué tipo de idea encajaba más con nuestra propuesta de hacer algo de barrio, ¿no? Uh-huh. De cara a la cultura, y nada, acabamos por abrir la librería. Y yo vivo en Gràcia ya hace muchos años, hace 12 años, pero siempre he querido hacer algo en el barrio, así que nada.
Claro, vamos a explicar vuestro caso. Sí, vamos a explicar vuestro caso concreto, porque Vanessa, vuestra particularidad, podríamos decirlo así, es que vendéis libros escritos solo por mujeres. ¿De dónde sale esta idea, Vanessa?
Sale sobre todo sobre una inquietud, ¿no? Cuando empezamos a hacer el proyecto, queríamos hacer algo con una propuesta única y que tuviera una causa, ¿no?, por detrás, que tuviera una propuesta realmente que ayudara a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, dentro de lo que buscábamos, hemos pensado en, primero era una tienda, pero siempre con la propuesta un poco más con una mirada feminista para ayudar la producción, ¿no?, hecha por mujeres. Uh-huh. Y ahí, durante todo el proceso de construcción, ¿no?, del business plan y todo eso, hemos ido a los libros. Pero la idea nace sobre todo de las ganas de hacer algo que ayude a transformar, ¿no? Que participe de la transformación de la mirada y de que colabore, ¿no?, en esa transformación que estamos viviendo de cara a un mundo un poco más feminista.
Fíjate, mira, ahora te voy a hacer la típica pregunta que os deben haber hecho ya desde que abristeis, ¿no?, Vanessa, y ya más con la mirada en este Sant Jordi. ¿Qué autora crees tú que tiene más o menos de convertirse en la escogida de este Sant Jordi?
Bueno, tenemos una apuesta muy clara por Sara Torres, que acaba de lanzar La Seducción.
¿Ah?
Y la verdad es que hace ya un par de semanas que nos está vendiendo muy bien. Marta Riols sigue siendo una autora que vendemos muy bien en la tienda y sus libros son claramente siempre un éxito aquí. Después tenemos algunas latinoamericanas que son muy buscadas, Mariana Enríquez, Lelia Guerriero, bueno, y muchas más, son tantas, pero desde luego, como últimos lanzamientos, yo diría el de Sara Torres de momento, y también Ansia, de Hernán Herrero.
Pues nos, o sea, tomamos nota de todos estos nombres, y qué mejor, Vanessa, que os venimos a, que venga la gente, ¿eh? Vendremos a haceros una visita a esta Mora Llibres, al carrer Ramón y Cajal del barri de Gràcia.
Estamos con mucha expectativa, ¿no? Es eso, estamos apostando mucho que eso, que la gente que quiera, ¿no?, leer más mujeres. Esperemos que San Jordi sea un gran momento, ¿no?, pero que la gente elija leer más mujeres y que empecemos esa transformación todos juntos.
Vanessa, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias y mucha suerte con este nuevo proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
I seguim amb aquest, continuem amb aquest recorregut que us hem proposat avui des del Fabricació. Ara passem de Barcelona, anem cap a Tarragona. Des d'allà saludem a aquesta hora l'Alba Pérez, ella és propietària de la llibreria La Baldufa, justament de Montblanc, que, com sabeu i segons diu la llegenda, va ser el poble on Sant Jordi va aconseguir matar el drac. Alba, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Alba. Escolta, bé, clar, és que això us ho deu preguntar també tothom, no? Com es viu el Sant Jordi a Montblanc? Que seria el rovell de l'ou, no?, de la llegenda de Sant Jordi.
Doncs sí, des de fa ja uns anys que som el rovell de l'ou de Catalunya pel que fa al viure la llegenda de Sant Jordi. I, doncs bé, aquí es viu la llegenda durant 2 setmanes, però també podríem dir que de tot l'any, perquè és un poble que convido a tothom a visitar, perquè és un poble emmurallat amb molt d'encant i on podem trobar moltes estàtues, figures i representacions de la llegenda al llarg de tot el municipi, esglésies, etc.
Per tant, podríem dir que Montblanc es celebra Sant Jordi tal qual ho dius, Alba? Tots els dies de l'any esteu amb el Sant Jordi.
Per nosaltres, Sant Jordi és la festa. Clar. I és la nostra manera de viure, també.
Vosaltres, si no m'equivoco, sou al carrer Ribé, número 40, al centre, eh? Esteu al centre de Montblanc.
Sí, sí, sí. A Montblanc hi ha 2 llibreries i les 2 estem dintre de Muralla. I ben apropet, a més, per tenir-nos i fer una mica de comunitat. I és una llibreria petita, perquè a Montblanc són pocs habitants, a diferència, no?, de Barcelona. I som llibreria i també papereria i botiga de joguines, però des de fa uns anys, com que la demanda de llibres ha augmentat aquí en la Conca de Barberà, doncs estem potenciant molt més aquest negoci, més a la part dels llibres.
Alba, vosaltres tindreu parada també, diguéssim, a l'exterior? Com ens hem d'imaginar, no?, aquest Sant Jordi a Montblanc?
Mira, Montblanc, des d'avui mateix a la tarda, comença la festa amb la sortida de la comitiva i a partir des d'avui hi haurà tot de representacions, la sortida de la comitiva, representacions de jocs, espectacles de la cantata, de la llegenda de Sant Jordi, i els carrers estaran plens i de gent vestida representant la gent de l'època. Llavors, sí, aprofitem aquest boom de gent i de turistes per sortir al carrer i ja fer parada aquest dissabte, aquest diumenge i també el dia de Sant Jordi a la plaça de l'Ajuntament. Farem 3 dies de parada nosaltres.
Mare meva, tu ets de Montblanc de tota la vida, Alba, o no?
No, jo soc del poble del costat, la meva parella sí que és de Montblanc,
sí.
I la meva família és de Montblanc, però com que ja, bueno, Montblanc és la capital de la comarca i hem estudiat aquí a Montblanc i tota la gent de la comarca ens coneixem, puc dir que no soc de Montblanc, però com si ho fos.
Com si ho fossis. Sí. De tot el que passarà aquest cap de setmana, com bé ens estàs explicant tu ara, que ja ha començat, no?, aquesta mateixa tarda, què és el que més t'agrada d'aquests dies fins al dia de Sant Jordi de Montblanc?
Jo la il·lusió. La il·lusió de tot un poble, perquè és que és així, eh? És de tot un poble per representar allò que és Catalunya, no?, perquè al final l'heroi, no?, Sant Jordi, representa un coratge, una valentia, una unitat contra alguna cosa, el mal, no? I aquí, en aquest poble, es viu d'aquesta manera, amb aquesta il·lusió, i tu passes pel carrer i i és una festivitat constant a tot arreu, eh? A tot arreu on vagis, a les tavernes, al mercat, a les representacions. Tothom està amb aquesta alegria, no?, de saber que estem fent coses doncs, boniques, també pel record, per la reconstrucció de la memòria històrica, i és que s'ha de viure. Convido a tothom a que vingui, perquè si hi ha algú que ens estigui escoltant que encara no ha vist la Setmana Medieval de Montblanc, que no s'ho deixi perdre.
Deixa'm dir, perquè si no m'equivoco, la Setmana Medieval de Montblanc és fins l'altre cap de setmana, no, Alba? O fins quin dia és?
Sí.
Que sí?
El dia
28...
28, diumenge 28, acaba la Setmana Medieval de Montblanc.
Diumenge 28 d'abril. Et puc preguntar què estaves fent abans que et truquéssim, Alba? Perquè jo entenc que el fet de preparar Sant Jordi per vosaltres comença potser fins i tot l'any abans, no?
A veure, ara mateix estava marcant preus de llibres per la parada, perquè aquí a Montblanc, és un poble petit, però hi tenim entrada de molts turistes, la majoria de vegades ens quedem sense cobertura i no podem tenir un sistema informàtic a la parada que ens permeti llegir els preus de tots els llibres. Llavors necessitem etiquetar tots els llibres amb etiquetes amb preus, i això és el que estava fent, acabar d'etiquetar, perquè a part de les parades que fem aquí a Montblanc, com que som la llibreria de referència de la Conca de Barberà, moltes escoles, les AFES de les escoles, també munten parades amb llibres cedits per nosaltres, i en aquest cas doncs, són 7 parades més que estem organitzant i fent una mica doncs, això, aquesta comunitat amb aquestes escoles de la Conca. Llavors, no només és la meva parada, no? És la parada de 7 escoles més, i la feina que hi ha al darrere és molt...
És immensa.
De fet, no? Hi ha gent que ens diuen, però ja heu començat fa una setmana. Ja heu començat? No, és que ja hem començat. És que fa més de 2 mesos, després de la campanya de Nadal, ja ens posem amb Sant Jordi, perquè si no això... És una bogeria per una llibreria petita, no?
Clar, no arribaríeu pas.
Feina.
No. Alba, t'ho haig de preguntar, quins creieu que seran els llibres més venuts?
Aquí a Montblanc... Jo, a Catalunya, ho tinc claríssim, perquè, a veure, estan sortint totes les llistes, no?, del Gremi d'Editors, però aquí a Montblanc, sens dubte, serà el llibre del Quim Torra, de Sant Jordi del Quim Torra,
sí,
que han editat amb Cossetània i que té unes fotografies espectaculars de l'Òscar Rotbach, i he de dir per tot Catalunya que les fotografies que trobareu en aquest llibre són totes fetes en la Setmana Medieval de Montblanc. Així que és un tastet, és un petit tastet del que nosaltres vivim cada Setmana Medieval aquí a Montblanc, i serà el llibre per excel·lència, segurament, aquest Sant Jordi.
Doncs aquest llibre de Quim Torra, per cert, us visitarà algun autor conegut per signar llibres? Alba?
Sí. De fet, el mateix Quim Torra...
No t'ho volia dir, Edic, però em dóna la sensació que el mateix Quim Torra, no?
Sí. Ja va venir a fer la presentació del llibre farà un mes, però ve a fer les signatures aquest diumenge a l'Antic Hospital de Santa Magdalena, 11:45 del migdia, i també tindrem altres autors locals signant a la nostra parada, a autors locals d'aquí a Montblanc, i així com potser una mica més... A més, renom, el Xavi López, de Lideratges Valents, també vindrà a signar llibres del dia de Sant Jordi a la parada de la Baldufa a l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament.
Doncs, Alba, et deixem amb tota la feinada que encara deveu tenir, com bé ens has explicat, i res, desitjar-te una bona diada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs bé, des d'aquesta llibreria de la Baldufa de Montblanc hem parlat amb l'Alba Pérez. Ara, on segur que tot també anirà molt bé, és a la tercera llibreria amb la que avui hem volgut parlar, del barri de Gràcia de Barcelona, que hem començat aquest recorregut, hem passat per Montblanc, i ara viatgem fins al cor de Lleida per parlar amb el Jordi Caselles, que és gerent de la històrica llibreria Caselles, que es troba al carrer Major 46 de Lleida. Jordi, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, doncs molt bé.
Preparat o no, Jordi? Com ho teniu, això?
Preparats ja, sí. Ja, com diria molt bé l'Alba, el Sant Jordi ja portem dies. Des de que acaba la campanya nadalenca, doncs ja comencem a preparar totes les comandes i totes les històries, les parades, tot el que et comporti el Sant Jordi.
Què estaves fent ara mateix, Jordi, si t'ho puc preguntar, abans que et truqués al Fabricació Pròpia?
Fa un momentet que he acabat de dinar.
El joc, el dinar s'ha de fer, eh?
He sortit de la llibreria a les 3:15, i ja calgo, i els atenc a vosaltres. I a continuar.
A continuar, eh? Quanta feinada us queda per endavant, ja fins arriba el dia de Sant Jordi?
Bueno, ara més o menys ja hem confeccionat tot el que són les parades que fem. Fem una parada bastant gran a Lleida, a la Rambla Francesc Macià, que és on ens posem totes les llibreries. També durant la setmana anterior, l'altra, també hem preparat les parades que també preparem per les diferents associacions que també els dirigim els llibres, que és una cosa que també comporta molta feina. I, bueno, i ara és esperar la recta final. Durant tota la setmana passada, pues, també ha sigut una setmana bastant frenètica de presentacions, de firmes d'autors, han vingut autors de... els autors... els que diguéssim els top 10 el dia de Sant Jordi, pues, les comarques no es poden tindre, llavors van fent rutes,
sí.
I durant aquesta setmana passada pues, hem tingut diversos, no? I bueno, ja t'ho dic, i ara bàsicament esperar, tenim el problema típic del Sant Jordi, a veure què ens comporta el temps, eh?
Ui, clar, la previsió a Lleida quina és, Jordi?
Almenys fins ara diuen que farà fresqueta i tal, però de ploure diuen que no.
Bueno.
Però bueno, saps que està a última hora mai.
Mai se sap.
Tenim que estar preparats. I la Sant Jordi de Guissona és un dia molt bonic, és un dia per disfrutar-ho tothom, i el temps és clau. Bueno, que t'acompanyi, que abans la gent pugui sortir passiva tranquil·lament i disfrutar el dia.
Alerta, perquè diria, i això, Jordi, tu ens ho podràs confirmar, la Paeria ha programat diverses propostes per Sant Jordi que concentrarà l'activitat a la Rambla i l'Avinguda Francesc Macià, no?, amb les parades habituals.
Exactament, sí.
Amb concerts, balla de sardanes...
Exacte.
On us hi podem trobar, vosaltres, Jordi?
Nosaltres estem al començament de la Rambla de Francesc Macià, que és on ens posem tots els professionals del món del llibre, on ens posem totes les llibreries i les editorials locals que també fan parada. I després, continuant la Rambla, que té de llargada més d'un quilòmetre, pues hi ha les diferents parades d'associacions, entitats, i és on se van fent totes aquestes, tots aquests actes, de sardanes, diferents activitats. Però nosaltres estem concentrats al començament de la Rambla, que es diu Francesc Macià, i és allà on ens posem tots els professionals del llibre.
Jordi, tu creus que... No sé, t'ho pregunto, a veure, amb la vostra trajectòria, no?, des de la llibreria Caselles de Lleida, creus que potser la gent també cada vegada més compra el llibre abans del dia de Sant Jordi o no? Com heu notat vosaltres aquesta setmana, per exemple?
No, a veure, sempre aquesta setmana ja s'ha començat a animar, avui realment ja veig feineta, ja veig bastanta feina, demà es treballarà molt, els llums també, i sí, hi ha gent que es previsora, però hi ha molta gent també que vol fer el que hi hagi, vull dir, i mira que és un dia que vulguis o no, doncs vas a tant parades com llibres i tal, una mica pot parar gent, una mica d'agòbio, però bueno, hi ha gent que ho volen fer i volen respectar el dia i és així. Però, bueno, també gent previsora n'hi ha,
Clar. D'aquesta gent previsora, quin diries que ha estat el llibre més venut aquests dies, abans del Sant Jordi?
Nosaltres, aquí a Lleida, potser dos llibres més venuts, podríem dir el llibre del Carles Porta, el Litor,
sí.
el nou llibre. Aquest és un llibre que, bueno, ell és de Lleida, ell, de la província de Lleida, el Carles Porta, molt conegut, i, bueno, és un dels llibres que ha funcionat força bé. El Premi Ramon Llull, també l'Història d'un Piano, és un llibre que també ha estat venent, també és dels punters. A nivell local també tenim el llibre de la Llosa, de la Montse Sant Juan, que és una feina molt coneguda a Lleida. Bueno, són llibres que van funcionant.
Mira, i ja per acabar, perquè no et vull robar més temps, la vostra és una d'aquelles llibreries històriques del casc antic de Lleida, estem parlant amb la llibreria Caselles, Jordi. Us passa també com a Barcelona? Això us ho volíem preguntar, que els negocis històrics, mica en mica, van anar baixant la persiana, Jordi?
Bueno, nosaltres, els anys van passant per tots.
Ja.
Però, bueno, nosaltres som la tercera generació a la llibreria, portem ja 110 anys, i, bueno, clar, arriba un moment que dius, bueno, la jubilació és el que és. Però, bueno, en el nostre cas, el que tenim clar que d'una manera o una altra, que quan arribi el dia, que de moment encara no es planteja, és veure com, en quina manera podem tindre una continuïtat. Sé que és difícil, perquè, clar, la llibreria és un negoci... bueno, tots els negocis avui dia, però la llibreria en concret és un negoci molt sacrificat, tens que estar molt al damunt, no és d'aquests negocis que dius que pots estar... Bueno, vaig fent, tal, tens que estar constantment sortint novetats, i, bueno, el dia a dia et porta molta feina. En el nostre cas, esperem que puguem aguantar encara.
I que sigui per molts anys més. Per cert, Jordi, que no t'ho he dit, que tu ets llibreter, et dius Jordi. Com portes això de celebrar el Sant el mateix dia de la Diada? Se't deu girar feina?
El dia de Sant Jordi, inicialment mai penso que és el meu sant. El meu sant el celebro bàsicament quan arribo a casa a la nit, i sempre la meva dona i el meu fill em tenen preparat una petita sorpresa,
sí,
un petit soparet, i allà és quan realment gaudeixo del meu dia del sant. Durant el dia, doncs, evidentment, és un dia en què ets afegats a tot bé, i que no et dona, perquè, clar, molta gent t'hi felicita, sí, però no, en aquell moment no ho pots gaudir.
No ho pots gaudir 100% fins que arriba la nit, Jordi? I ho podeu gaudir en família.
Exacte.
Jordi Casellas, ho hem de deixar aquí. El Jordi Casellas és gerent de la històrica llibreria Casellas, al carrer Major 46 de Lleida, que per molts anys puguem seguir gaudint dels vostres llibres, presentacions i, en definitiva, de la cultura, Jordi? Gràcies per atendre's i molt bona diada. I molt bon sant.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, amb aquest recorregut que us hem ofert des de les 4 de la tarda hem volgut així fer una petita gran radiografia del que serà aquest Sant Jordi, que ja és dimarts que ve, i no ens hem volgut centrar en Barcelona, sinó que hem volgut sortir cap a Lleida, cap a Montblanc, i també, òbviament, hem fet una petita parada aquí a la capital catalana. Un minut que ens queda per arribar al punt de 4:45 de la tarda. Tenim Virgili, que ha arribat puntualíssim avui i té moltes ganes de parlar un dia més de llengua catalana. Això serà després d'aquesta petita pausa i tornem a estar aquí. Cada cop torno a la nit, quan me'n surto torno al pou de la veritat.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Sí, hem passat al punt de 4:45 de la tarda. Ho dèiem a l'inici del programa, el català, a l'octubre de 2022, es va situar entre les 10 millors llengües del món en el rànquing de qualitat dels 10.000 articles essencials, el més complex en completesa, ho podem dir així. Actualment ja és la cinquena llengua. La
molt
cinquena.
Bé.
Molt bé, eh?
Sí, sí.
Mestre Virgili.
Us en recordeu que dèiem al passat programa que en ordre... De parlants, el català era la 70a o la 80a, però, curiosament, si parlem de la Viquipèdia, passa al davant de moltíssimes altres.
Clar,
no?
Perquè vos ho veieu, creu que és beneficiosa aquesta posició que ha adoptat el català en un entorn digital?
Prou que sí, no cal dir que sí. Sí, sí, això és importantíssim per una llengua. Això demostra la vitalitat i la importància de la nostra llengua, que a vegades, doncs... menyspreem, no? I és molt important, això, sí, sí, i tant.
I preguntat d'una altra manera, pensa també que aquest fet reflecteix la importància i també la riquesa del català, no?
Prou que sí. No, sí, sí, no cal dir que sí. Deixeu-me dir abans de continuar que el passat programa, quan vaig repassar la llista dels territoris de parla catalana, me'n vaig deixar un.
Noi.
Després m'ho van retreure, oients.
Sí?
De dir, sí, sí. Que passa que, mira, allò que vas a preu fet i em vaig deixar la franja de Ponent, I dic, ostres, ho he de dir, perquè si no el Joaquim Monclús, company a la Universitat Catalana d'Estiu i estudiós de la Franja, em renyarà aquest agost. I aprofitaré per dir que els oients poden comprar... Hi ha dos llibres excel·lents del Joaquim Monclús. Un es diu La Franja de Ponent avui i l'altre es diu, altres més aprofundit, La Franja de Ponent, aspectes històrics i jurídics i així, que recomano als oients, si volen conèixer ben bé la Franja, de nord a sud, començant per Benàs, Benavarri, Fraga, Vall de Roures, Beseit... I Caretes.
I tots contents, ja,
Sabeu qui és de Caretes, no?
Qui de qui és?
No sabeu qui és de Caretes?
No, però ho hem de dir ràpid perquè tenim una persona a l'altre costat del telèfon.
El senyor arquebisbe de
l'arxidiòcesi
de Barcelona.
Ara sí m'escolten a mi. Sí, és veritat, sí. De Caretes, clar, és que no... Clar.
Sí, el nom exacte és Caretes.
Sí.
El que passa que, de la mateixa manera que de carabassa hi ha gent que pronuncia carbassa,
clar, que...
doncs de Caretes habitualment se pronuncia Cretes.
Cretes, no? Clar, jo tenia més al cap Cretes.
Sí, sí.
Dit això, importantíssima doncs, aquesta puntualització que ha fet el mestre Virgili. Virgili, si li sembla... Tornem.
Tornem a la Viquipèdia, sí.
Exacte, tornem a aquesta Viquipèdia, perquè hem cregut escaient poder trucar avui a en Pau Colomines, que és viquipedista i un dels responsables de les xarxes socials.
Jo també vaig ser viquipedista, però un viquipedista molt modest.
Sí. Anem a parlar amb en Pau. Sí, Pau, hola.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ja veus que estem aquí molt ben acompanyats, amb el mestre Virgili, Pau.
I tant que sí. I tant que sí. I em celebro saber que ha estat també viquipedista o que és també viquipedista.
Sí, sí, vaig ser del començament, no? No sé si...
Sí, sí.
No vull dir ara públicament el meu nom de guerra a la Viquipèdia, però segur... De fet, darrerament, de quan m'he posat molt a Twitter amb la cosa de la llengua catalana, he aparcat ser viquipedista, però encara de tant en tant, si veig errades de llengua en un article, hi entro i esmeno les errades de llengua, no de contingut, perquè de contingut normalment qui ha fet l'article en sap moltíssim més i no vull tocar res de contingut, però sí que esmeno coses de llengua catalana.
Que és una tasca molt necessària i encoratgem a tothom que posi el seu granet de sorra, ja sigui doncs això, esmenant incorreccions lingüístiques o fent petites aportacions de contingut o aportant referències, perquè al final... aquesta cinquena posició que hem assolit és gràcies a tothom.
Clar, Pau, és que clar, et volíem fer aquesta trucada, no? Perquè vam llegir aquesta notícia, el català va passar a ser la cinquena llengua en aquest rànquing de qualitat de Viquipèdia. Què suposa això, Pau?
Bé, el primer que suposa és un motiu d'alegria per la llengua catalana i per la comunitat viquipedista, perquè vol dir que en aquest sentit estem fent les coses bé, que aquests esforços estan donant fruit i garanteix un cert prestigi internacional de la nostra llengua, perquè estem parlant d'un rànquing de 300 llengües. Hi ha ara mateix unes 300 llengües, 310 concretament, que tenen versió idiomàtica a la Viquipèdia, i d'aquestes 310, aquesta llista que avalua els 10.000 articles que es considera que tota Viquipèdia hauria de tenir, s'ha fet un recull, no?, d'aquests 10.000 articles que es creuen més importants, no?, que qualsevol enciclopèdia hauria de parlar-ne, i es mesura com de complets són aquests 10.000 articles. I aleshores... Sí, sí.
I per què diríeu que el català té aquest succés a la Viquipèdia i passa al davant, com dèiem en començar, de moltes altres llengües molt més parlades que el català?
És molt bona pregunta, això. S'hauria de fer realment un estudi científic amb cara i ulls, però la impressió que ens fa, com a mínim a mi, és per una qüestió de militància lingüística. És a dir, per la situació del català com a llengua minoritzada... hi ha moltes persones que decideixen, no?, fer aquesta petita contribució a la llengua vehiculada a través de la Viquipèdia.
Sí, molt, molt, molt interessant. És que, de fet, el català, és que jo també ho dic sovint, això, no?, pels problemes que té, per una qüestió de patriotisme, doncs demana militància lingüística, no? I això ho podem fer parlant sempre en català o col·laborant amb la Viquipèdia.
Exacte.
Exacte, és just això.
I, escolta, Pau, quina metodologia utilitza aquest rànquing de qualitat dels articles, no?, aquests articles essencials per classificar les llengües? Com es fa això? Sí.
Doncs, d'una banda, s'han triat de manera transversal quins serien aquests 10.000 articles que s'haurien de tenir, no? I això inclou, doncs, tant biografies com articles més conceptuals de diversos àmbits, doncs, d'economia, de política, de llengua, de matemàtiques, de ciències, i a partir d'aquí s'han llistat, no?, aquests 10.000 articles. Un cop llistats aquests 10.000 articles, es consulta cadascuna de les versions idiomàtiques quina extensió tenen aquests articles en octets, és a dir, no només en text, sinó en text, en referències a portades, en imatges, i a partir d'aquí s'assigna una puntuació, segons si l'article existeix o no, i segons com de complet és aquest article, el que diríem el que pesa l'arxiu d'aquest article, per fer-ho.
Per tant, es basa en aquesta selecció d'articles.
Correcte.
Perquè sí que jo a vegades he vist que, per exemple, vull dir, només dir el nombre d'articles per mi no és significatiu. Perquè,
per què?
Perquè a vegades he vist articles que, per exemple, en castellà o en anglès tenen moltíssima més extensió que en català. Però potser no són articles prou rellevants en relació a aquesta selecció que heu dit, no?
Clar, al final és aquesta qüestió de quantitat contra qualitat, perquè, clar, no és només una qüestió de volum. És a dir, hi ha Viquipèdies, per exemple, que el que es dediquen a fer és molts articles de manera automàtica, per exemple, municipis del món, i es basen en fer un article que diu simplement, doncs, tal és un municipi del país tal i té tants habitants, i només una frase. I només una frase de, doncs, clar, es poden posar 1 milió de municipis, i aleshores tens una Viquipèdia molt nombrosa en articles, però que en realitat no val gaire.
No, és inconsistent, sí, sí.
Però clar, aleshores no tot és la quantitat d'articles. Sí que en aquest sentit estem prou bé a la Viquipèdia en català, ens apropem, de fet segurament la setmana que ve, si no aquest cap de setmana, assolirem els 750.000 articles en català, que és una bona fita, també.
Molt bona, no, Pau?
En quan toqui.
Sí.
Però, al final, no és quants articles tenim, sinó com de bons són aquests articles, quina és la correcció lingüística d'aquests articles, la quantitat de referències i de cites que hi ha en aquests articles, etc.
Jo he dit que a vegades he fet correccions lingüístiques en articles, perquè és veritat, no? Però sí que m'agradaria destacar que la correcció lingüística de la Viquipèdia és, per exemple, molt superior a la dels mitjans de comunicació catalans.
Ep.
Sí, 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 sí.
Titular.
No, és que la correcció lingüística de la Viquipèdia és molt bona, en general. És molt bona. Ja m'agradaria que els mitjans de comunicació públics del nostre país tinguessin la qualitat lingüística.
Ja.
Parlo de qualitat lingüística, és a dir, de manca de castellanització, En general, és molt bona la qualitat lingüística de la Viquipèdia. Això sí que ho he de dir, perquè sempre ho he pensat fa molt de temps.
Bé, també és gràcies a gent com vos que us dediqueu a esmenar quan trobeu qualsevol incorrecció, al final.
Sí, home, però jo no ho esmeno pas tot, no us puc esmenar tots els articles.
Però el que refereix en Pau és que és gràcies a la col·laboració,
sí,
no?
Sí, 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 ja ho entenc, ja ho entenc.
Pau, una qüestió. Tu ets dels 50 viquipedistes, si no m'equivoco, més edicions.
Podria ser, no ho tinc mirat ara mateix,
sí.
Però diria que sí, en tinc unes 65.000, així que en són una bona colla.
Una bona colla. Llavors, sobre què escrius, per exemple, tu, Pau?
Bé, doncs una mica de tot, la veritat. Quan trobo, ja sigui perquè trobo un llibre interessant o una pàgina web del que sigui, que veig que hi ha una informació que és susceptible a ser traslladada a la Viquipèdia, doncs agafo i trio. Però sí que és veritat que soc més aficionat a les petites esmenes, no només lingüístiques, però, ostres, doncs aquí faltaria una imatge que potser puc aportar, aquí falta una referència perquè es vegi d'on està sortint aquesta informació, o aquí la qüestió de format no és adient i tocar-la una mica. Clar, al final, una edició no vol dir fer un article de zero, ni molt menys, sinó que qualsevol petita cosa que puguem esmenar i que puguem millorar ja és una edició. I són tan necessàries les edicions grosses com aquestes petites
com les
que
acaben
de perfeccionar o de polir el projecte.
Jo conec personalment en Maleus, no sé si el coneixeu, que és molt actiu. Sí. Ho dic amb el seu nom de viquipedista, sí. També, no?
Doncs dirà, el seu nom de viquipedista, mestre.
El seu nom real, no l'he de dir.
El vos.
Ah, jo? Sí. Jo tampoc l'hauria de dir, em sembla, no? Amb ell sí que m'agradaria dir-li després, no? Diu que heu fet un article sobre plats bruts, no?
Sí, n'hi ha un, sí. De fet, el tenim ja des de fa una bona colla d'anys. Però...
Home, i avui aprofitant, no?, el 25è aniversari de Plats Bruts, Pau.
Avui hem aprofitat a les xarxes socials per recordar que és l'aniversari de l'estrena, els 25 anys de l'estrena d'aquesta sèrie. Però mira, ara mateix, per exemple, estava consultant aquest article sobre Plats Bruts, que és força complet, i el tenim des de l'any 2006.
Déu-n'hi-do.
Hi ha gaires entrades a Viquipèdia sobre la sèrie o no, Pau?
Sobre aquesta sèrie en concret o sobre sèries en general?
Sobre aquesta sèrie en concret, avui que és el 25è aniversari.
Sí, doncs, a veure, és un article força extens. Sí que és un sol article on es concentra la informació, no? Doncs es llista, per exemple, quin ha estat l'equip de realització, quins són... Després tenim enllaçats, que hi ha alguns articles satèl·lit, per dir-ho d'alguna manera, doncs la llista d'episodis que es van emetre a Plats Bruts o la llista de personatges de Plats Bruts, que serien com això, no?, com dos articles que complementen l'article principal, que al final el que és susceptible d'estar a la Viquipèdia és informació que estigui referenciada, és a dir, no n'hi ha prou amb que algú sàpiga i ho traslladi, sinó que això ha d'haver constat en una font publicada, en un diari, en un llibre, en un estudi, en el que sigui. I l'altra cosa important és que aquestes fonts on es referencia siguin independents del subjecte que tracta l'article. És a dir, per exemple, escriure un article sobre Plats Bruts, s'han de buscar fonts fora de TV3, per exemple, que és la productora, o fora de Crampa, que va produir, i el Terrat, que van produir aquesta sèrie, que en parlin.
Clar.
Al final, perquè no siguin autorreferenciat, no?, que no sigui publicitat pròpia, sinó si una tercera persona ha parlat sobre aquesta sèrie, doncs això ajuda a poder tenir referències que sostinguin aquests continguts.
Pau Colomines, de debò, moltíssimes gràcies per haver entrat avui, no, mestre? Li hem d'agrair moltíssim.
Sí, molt
Pau,
interessant.
Viquipedista, i enhorabona també, doncs, per aquesta cinquena posició del català en aquest rànquing.
I que es mantingui, sí.
I que pugui.
I animar els oients a col·laborar amb la Viquipèdia.
I tant.
Perquè un sap de naps, l'altre sap de cols, clar, i tothom pot fer un article de Viquipèdia, i si té aquest gran avantatge la Viquipèdia, que si fa un article que és imperfecte, algú el perfeccionarà.
De la fusta. És exactament l'essència del projecte.
És treballar en equip, Pau. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Porto el meu net al col·legi. Si es porta bé, té un premi. Vol berenar un croissant relleno, però per mi això és vereno. Des de l'ego poder mai que t'ibocar, deu tenir truco.
És que a més, Virgili ens estava dient...
Un secret.
A l'Àlia, espera, deixa'm dir-li bona tarda al Francisco.
Bona tarda.
Que no es vol perdre la classe amb mestre Virgili.
Per favor.
No ho direm, en antena, el nom?
No, millor que no el diguem, perquè jo dic que sóc amic del Maleus, però no dic el seu nom real.
I saps qui és, eh?
Sí, el seu nom real, sí, perquè el conec personalment, no? Però perquè us una mica s'ha de deslligar una mica, no?
Clar. Tu havies vist... Ah, i ara no sé què està fent Francisco. No, t'ho volia preguntar a tu, Virgili, perquè amb Francisco estic totalment convençuda. Plats Bruts, tu l'has vist, aquesta sèrie?
M'ho fens.
Quantes vegades?
Mercè. Totes les que s'han pogut emetre per TV3 i algunes per YouTube, també.
Jo també.
Sí? Quantes vegades?
No, moltes vegades no, però sí que la veia habitualment.
Clar, perquè jo crec que la pregunta avui seria no si l'has vist, sinó quantes vegades l'has vist.
Es dona per suposat no? que tothom l'has vist.
Jo moltes no. Moltes no. Només un...
Sí, més de dues.
Hi ha capítols que sí. Hi ha capítols que sí.
I en té un de preferit?
Hi hauria de rumiar, però... Però no, ara no ho sabria respondre.
El de Nadal, potser. Aquell que es neguen a fer...
Ah, sí, aquell és molt bo, sí, sí.
Es neguen a fer la festa de Nadal, però acaben fent una festa de Nadal de cap a peus. Amb galets, amb escudella, sí, torrons...
Sí. Tot dient que no fan res.
Sí.
No? Sí, sí, és veritat.
Doncs escolta, mira, saps què farem? Ara no mirarem Plats Bruts, perquè no ens dona temps, però sí que parlarem amb el mestre Virgili, perquè encara tenim uns 10 minuts, si li sembla, mestre.
Sí.
Per parlar avui potser de la paraula apretar, no?
Sí.
Apretarem
sí,
amb això?
Un verb, sí.
Sí.
Un verb que és una castellanada.
Com una casa.
Sí, i la gent no la percep com a tal. No és ni el diccionari, aquest, vull dir que... I passa una cosa que ens hi trobem sovint, que és un verb que en castellà té moltíssims significats. I aquests són els castellanismes que costen d'erradicar, no? Perquè en català dius, com se tradueix apretar? Doncs se tradueix de moltíssimes maneres, no? Perquè vol dir moltes coses, no? O sigui, en principi, en general, és empenya. Empenya, que alguns llocs se pronuncia espenya, no? O espenya, també ve tancada, no? Però a vegades doncs pots dir prema o per exemple pitjar o per exemple arrencar, córrer, que diuen apretar a córrer, doncs arrencar, córrer. Uh-huh. O quan fa a l'estiu doncs, o ara ja comença a picar el sol.
A picar el sol, clar.
Per exemple, no? Uh-huh. O a atapeir una cosa.
Perquè prendre el sol... Està ben dit?
Sí,
val,
és correcte.
El
que no és correcte és broncejar, ja que ve de passada.
Ah, sí?
No. És colrar. És colrar, en català. És el verb català. Mm. Tampoc és correcte. Moreno, que és un castellanisme, ja es veu,
sí.
Que dius... Sí, al diccionari també hi ha moré, però moré és dissimular. Mm. Moreno vol dir color de moro. És fins i tot una miqueta xenòfob.
Home, sí, això no es diu.
No, però és que literalment moreno sí. vol dir color de moro.
Sí, sí.
Perquè doncs, la gent del nord d'Àfrica doncs, tenen la pell una miqueta més fosca que
nosaltres. I seria bru?
Bru. Embrunir també podria ser. Embrunir o colrar. Colrar, que ve del llatí colorare, és a dir, agafar color.
Mm-hmm.
Em ve al cap, quan em sembla ser el president Torra que va demanar els TDRs a
sí,
preteu,
sí.
Això estaria ben
no,
utilitzat?
No,
tampoc,
no.
Ni així.
És un castellanisme, mira. Seria tothom... A mi també me'n surten, de castellanismes. És a dir, vivim... sempre ho dic en altres situacions, ara que presento llibres, doncs sempre ho dic, que estem tan immergits en el català castellanat que és pràcticament impossible que no se t'esmunyi segons com algun castellanisme. I no per això hem de dir, mira, com que ho va dir el president, doncs ja és correcte. No, jo a mi també se m'esmunyen castellanismes aquí a vegades fent la col·laboració... Algun se m'han esmunyit,
però no per això... Ho diu,
Sí.
Com que doncs, se'n va esmunyir aquell castellanisme, doncs ja ho considerem bo.
Mestre, rectifica i ho diu, m'he equivocat, i és
sí,
així.
Sí, sí, mira, m'he deixat la franja ahir, el dia passat, però doncs...
Perdoneu, perquè és que sí que és veritat que avui, com que hem fet aquesta trucada a Pau Colomines de Viquipèdia, anem una mica més justos de temps, però que m'agradaria preguntar-li també per com van les presentacions.
Ah, molt bé, molt bé. Mira,
perquè
fer...
la veu encara la tenim una
sí,
mica...
Sí, n'he fet la inicial, la que sí. vam fer a l'Ateneu Barcelonès, en què vam fer una a Gràcia, al Casal d'Entitats de Gràcia, després n'hem fet a Reus, a Riudoms i a Vinyols, i a tot arreu la sala plena. Sí, sí, i hem venut força llibres.
I dimarts.
Sí, ha anat molt bé, jo n'estic molt content. I agraït, a més a més.
I què li diu la gent del poble quan s'apropa, quan s'atansa?
Doncs que bé, que molt bé, contents. Sí, sí. i gent que em demana doncs, que li dediqui el llibre, etc etc. Jo estic molt, molt, molt content, molt
bojós. Quina és la dedicatòria que més ha fet anar?
Bueno, la faig bastant uniforme.
Amb no personalitzo, no.
Home, sí, a vegades ho personalitzo. Sí. Quan és una persona que conec, doncs, si és del grup excursionista, li dic... Faig una referència al grup excursionista, o si és company de la lluita independentista, doncs faig una referència amb això, segons la persona. Si és una persona desconeguda, aleshores no puc dir gaires referències, no?
Clar. Està preparat ja per Sant Jordi? Perquè
preparadíssim, eh? Tindrem parada... molt a prop de Valtros, eh? Molt a prop de l'església de Sant Ramon de Penyafort, que és on estareu vosaltres, al capdamunt de la Rambla de Catalunya. Doncs nosaltres una miqueta més avall, a la intersecció entre el carrer de Provença i la Rambla de Catalunya, davant de la pastisseria Mauri.
Oh!
Sí.
Doncs fem una cosa, que ens vindrà a veure.
Sí, us vindrà a veure ens a les 5, m'assembla.
A les 5.
No?
A les 5, Mestre Virgili estarà amb nosaltres al programa en directe. Però deixa'm dir-te que ens portarà uns pastissets de la Mauri.
Ah, mira...
No, perquè així prenem, no? Aprofitem. Sí, boníssims, sí. Els pastissets de la Mauri.
Sí, sí. Nosaltres posem el cacaulat.
Nosaltres posem el cacaulat, exacte. I
perfecte.
Fem
molt bé.
Ens queden ara, Mestre, a veure com ho fem. Ens queden 7 minuts.
Sí.
Què fem? Fem alguna parella d'aquestes que ens havia proposat avui? Una sí. Abaix i avall, que aquesta, déu-n'hi-do, Francisco. Jo no sé com la portes tu, però jo la faig anar...
En quin context?
Una bona pregunta. En quin context?
No, és que vol dir dues coses diferents.
Clar,
i és dels difícils, perquè també passa que en castellà només hi ha una sola expressió, no?
Clar.
I quan en català en tenim dues i en castellà en tenen una, la tendència és...
Adoptar a castellà, a barrejar-les,
no? És a dir, a baix és estàtic i avall és dinàmic.
Val.
La clau és aquesta, no? És a dir, per exemple, és dalt al terrat i llavors algú et crida, és al carrer, d'on et crida? Doncs et crida de baix. I llavors tu per les escales vas avall... perquè és dinàmic i et mous, no? Per exemple, per Barcelona, per l'Eixample, no? Demanes per un carrer, doncs l'altre et pot dir... Mira, és tres carrers més avall, perquè t'has de moure en aquella direcció. O tres carrers més amunt, no? En aquest cas no podem dir és a baix o és a dalt, perquè a dalt i a baix tenen un significat absolut, no? Dalt al pis, baix al soterrani... No? És estàtic, no? Però si tu et mous, doncs llavors tires amunt o tires avall. No sé si m'he explicat.
Sí, sí. T'has explicat molt bé.
Per tant, no podem dir baixo a baix, a part de que seria redundant.
Si pots baixar a baix, a baix al pis de baix, però tires avall per les escales.
Val. O sigui, l'acció de baixar seria...
L'acció, és a dir, quan hi ha moviment, és tirar avall.
Tirar avall.
O sigui, no pots tirar per un carrer que fa baixada... Tu no pots tirar a baix. Has de tirar avall. Per un carrer, pel mateix carrer, però de l'inrevés, que farà pujada, doncs tiraràs amunt. No, no pots tirar a dalt. Has de tirar amunt. I quan has tirat amunt, quan arribes al final del carrer, ja ets dalt. No? Per exemple.
Perfecte.
I si tires avall, quan has arribat al cap d'avall, doncs llavors ets baix. No?
Va, fem una altra parella, que ens ve de gust. Una altra parella que...
Sí, és trio, en aquest cas. Són tres.
Fem un trio, vinga, va. Sí. Quina és?
Sí, tastar...
Sí.
Bé, començarem per tastar i provar. És a dir, tastar es fa servir per les coses de menjar i beure. Mm. Les coses de menjar i beure no es proven, se tasten. Hem tastat aquesta sopa, hem tastat un plat exòtic, hem tastat un determinat beuratge...
Fer un tastet.
Fer un tastet. I d'aquí ve el mot tast, que no s'ha dedicat en català. En català aquest mot
cata no,
no
es pot dir.
No existeix aquest mot.
Seria...
És els diccionaris, perquè els diccionaris, perquè la gent ho entengui i posen tot de mots que en realitat no són catalans, no?
S'han adoptat.
Però en català és un tast.
Per tant, és un tast de vins, no podem dir cata de vins.
Cata de vins. És un tast de vins perquè vas allà i tastes el vi, perquè és una beguda.
Però, mestre, ho he dit molt, això de... Anem a catar, a veure, aquest pastís, per exemple.
No, no, s'ha de dir tastar.
Tastar,
en català és tastar. I llavors provar és... Que has esquiat mai? Doncs no, ni ho he provat, o sigui que ho provaré. Vale. He provat d'anar amb vaixell o he provat qualsevol... cosa en general, no? Mm. I després hi ha la roba, que la roba s'emprova, que és un verb modern generat.
Emprovar, eh?
Emprovar, sí. I per això aquelles petites recambrons perquè la gent s'emprovi, sí, se n'hi diuen emprovadors,
clar,
no?
Clar.
Però és un verb modern generat a partir de provar, amb el prefix em, i no és del tot genuí. Per exemple, les illes no diuen emprovar. A les illes diuen assajar.
Assajar?
Sí, sí.
S'assaja la roba, eh?
S'assaja la roba.
Francisco, això ja ens agrada.
Sí.
Sí, sí.
No?
Seria el verb perfectament, sí, genuí. M'he assajat aquest jersei i veiem com m'anava.
Sí, m'agrada.
Sí. Trobo que està bé, això.
Tanmateix, no? A mi, emprovar no em sembla rebutjable, perquè, clar, la llengua és viva. A vegades et diuen, ai, és que no podem crear verbs nous. Bé, emprovar és un verb nou que s'ha creat, que s'ha creat bé, i a mi no em sembla pas rebutjable, encara que sigui un verb modern, no?
Quan vos dieu que s'ha creat bé, a què us referiu?
Serien, primera, que sigui necessari. Bé, en aquest cas no era el tot necessari, perquè hauríem pogut continuar de dir assajar, no? Però bé, que sigui mínimament necessari i que estigui fet amb els criteris de formació de mots catalans, no? Que no sigui simplement agafar un castellanisme, allò que diuen, agafem un castellanisme i això li diem evolució de la llengua, no? Sinó que es faci, doncs, amb els prefixos catalans, amb els sufixos de derivació catalans, etc, etc. Per tant, si tens el verb provar, un verb perfectament català, i poses el prefix amb, surt amb provar, i, per tant, jo diria que és un verb ben creat, no? Doncs seria això, no?
Doncs jo crec que ens ha quedat més
clar.
No,
el criteri ha de ser que dic totalment d'acord.
Jo el que deia molt era allò de catà, eh?
Sí, però... jo també. Inclús es diu per fer, quan a les parets, es fan cates a les parets.
Sí, sí, però les manobres... jo, vaja, ja ho consultaré, però el verb catà per mi no existeix en català, eh? És dir, l'han acceptat, doncs, per ganes d'acceptar-lo, no? Podem fer també... Hi ha un verb molt... hi ha un substantiu molt interessant, que és la provatura. Farem una provatura.
És dir,
quan provem una cosa, farem una provatura, o farem un assaig, però provatura és un mot...
Però provar de tastar o provar de fer un intent?
Sí, perquè és que... Sí, un intent.
Val,
sí,
farem una provatura.
Una provatura seria sinònim d'un intent.
Perfecte.
Sí, sí, fer una provatura.
Nosaltres aquí tenim un dubte.
Però ha de ser un dubte rapidíssim, eh?
El concepte factura... impecable. Quan una cosa té una bona factura, això està ben dit?
Jo em sembla que sí. Factura és el fet de fer. El que passa que després, com que has fet allò, et passen la factura, que vol dir els diners que has de pagar per la factura, pel fet de fer aquella cosa.
Però jo crec que és del sentit figurat que li volem plantejar, de dir, això té una factura impecable, vull dir, això està molt ben fet.
Ben acabat.
Ben acabat, sí, em sembla que sí. Sí, sí. Seria un llatinisme, hauríem de veure si és un llatinisme del tot necessari o no,
però tenim a l'okay.
Perfecte, endavant.
Vinga, doncs, mestre, ens veiem dimarts, eh? Que vagi molt bé. Va, nosaltres, en temps de notícies, en Pau Massip, i tornem.